Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. És dilluns 15 de juny del 2026. Cel completament serè, Niol Puigverd. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
I temperatures típicament d'estiu.
Doncs sí, 9 graus els que tenim ara mateix a Vall de Núria. Tenim 12 a Das, 15 graus a Ripoll i a Camprodon, 16 a la major part de municipis. Per exemple, 16 graus a Sant Pau de Segúries, a Mieres, a Santa Pau, a les Preses, a la Vall d'en Bas, també a Olot, 17 a Montagut, a Besalú i a Castellfollit de la Roca, 18 a Girona, 20 graus a Banyoles i a Figueres, i 22 a Roses.
Doncs anem a la previsió.
Doncs la darrera setmana de la primavera començarà amb temperatures, com dèiem, de ple estiu i matinades més tropicals a la costa. Els ruixats de tarda augmentaran i arribaran al seu màxim sempre a l'interior del país. La resta de la setmana tindrem menys ruixats de tarda i la calor es mantindrà molt persistent. Sol i ruixats a partir d'aquest migdia al nord del país. El temps serà assolellat amb alguns núvols inofensius durant aquest matí. Ara bé, al Pirineu aniran creixent nuvolades amb més facilitat i a partir del migdia arribarien els primers ruixats entre el Pirineu i el Prepirineu Occidental. La calor intensa i amb més condicions favorables ajudaran també el creixement de nuvolades i arribaran a la Catalunya Central al llarg de la tarda i el vespre. Les nuvolades quedaran ubicades a l'interior del país i tot i que arribin les encluses i el cel quedi mig ennuvolat a la façana litoral i prelitoral, aquestes àrees del territori quedaran al marge dels ruixats amb una tarda calorosa i més xafogosa però estable i sense risc de pluja. Les temperatures màximes es mouran entre els 32 i 35 graus a les comarques de Girona.
Doncs aquesta és la situació, aquest és el panorama meteorològic de cara a les properes hores. Temps d'estiu que promet uns dies de molta calor.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Titulars d'aquest dilluns: es dupliquen els decomisos d'armes blanques a la Garrotxa en només 2 anys. Al llarg de l'any passat se'n van requisar unes 150, una xifra que contrasta amb la 80ena del 2023.
Segons el cap dels Mossos d'Esquadra a la Garrotxa, Ovidi González, es tracta d'un problema al carrer a nivell català i detalla que s'ha de lluitar per fer pedagogia. També ha explicat que fa unes setmanes es va fer un pla campai a la comarca on es van intervenir armes blanques.
Estem fent una bona feina, que es fa una feina activa, efectiva i de prevenció, però per altra banda que està proliferant doncs, aquesta moda de portar armes blanques al carrer i amb això hem de continuar treballant, no? Doncs, fent pedagogia perquè això no passi i a més doncs, la tasca policial per intervenir i comissar armes blanques que puguin ser utilitzades en qualsevol actuació doncs, a la via pública.
Si aneu cap a la vall de Camprodon, comprovareu que el nou pont del Carbur de Sant Pau de Segúries ja comença a agafar una forma més o menys definitiva.
Des de dimecres s'està duent a terme la col·locació de l'esquelet dels 3 trams que conformaran la infraestructura en uns treballs de gran envergadura que s'allargaran almenys fins dilluns. A partir d'aleshores caldrà fer totes les feines per completar el pont i la seva adequació en unes obres que s'allargaran fins passat l'estiu.
La Maria Càlix, ets subdirectora general d'Infraestructures.
Operacions, ara bàsicament s'està col·locant l'estructura metàl·lica. Aquest pont és un pont que en diem mixta, és a dir, és una estructura mixta d'acer i formigó. Ara estem col·locant, o sigui, les piles que es poden veure aquí són de formigó. Els vanos que recolzen sobre aquests estreps i piles són, que s'estan col·locant ara són metàl·lics, però les operacions que vindran després és bàsicament doncs, lligar els tres vanos, formigonar la fibra inferior, diguéssim, la cara inferior d'aquests vanos metàl·lics.
Ara ja la que afronten la millora del carrer Major, preveuen que a finals d'aquest any comencin a executar una obra costosa que s'enfilarà fins als 2 milions d'euros.
Compten amb ajudes del Pla Únic d'Obres de la Generalitat. Què faran? Doncs soterraran les telecomunicacions, dividiran el clavegram d'aigües pluvials i també pavimentaran el ferm.
L'alcalde és Guillem Vallès.
Això, lligat, diguem-ne, al pressupost ordinari amb tota la part aquesta d'inversions, que l'obra, només l'obra del POSC ja costa 1 milió d'euros, vull dir que de partida, i esperem que es mantinguin aquí els números, el pressupost total tirant de romanents i de totes les inversions pendents que tenim puja una mica més de 2 milions d'euros.
No deixem encara les obres perquè aquest dijous s'ha posat la primera pedra de la reforma de l'edifici de la nau del Pla de Ripoll, que es convertirà en una residència per gent gran.
Els treballs començats formen part d'una primera fase centrada en la rehabilitació energètica de l'edifici, que es troba en estat ruïnós. Una fase que ha estat envoltada de polèmica pels retards i per arribar gairebé al límit de perdre la subvenció més gran de la història de Ripoll.
L'alcaldessa és Sílvia Orriols.
La importància i la rellevància d'aquesta obra és que no només salvem una subvenció que a priori ja estava perduda, sinó que rehabilitem un edifici històric que realment queia a trossos i a més aconseguim reubicar els avis en una situació doncs, molt, molt més confortable, molt més cèntrica i molt més accessible per tots ells. A peu pla podran sortir a passejar, a gaudir doncs, de la població, per això és tan important perquè millorem molt la qualitat de vida dels usuaris de la residència.
I a Sant Jaume de Llierca insisteixen en la necessitat de respectar les normes de circulació a la zona de l'escola Les Escomes.
Asseguren que en les hores d'entrada i sortida s'acumula molta gent i la mobilitat no sempre és fàcil i garantir la seguretat tampoc. Es tracta d'una escola que té més d'un centenar d'alumnes.
En Jordi Cargol és l'alcalde.
La problemàtica és hem de fer compatible la mobilitat, l'entrada i la sortida de tots els nens i nenes de l'escola i dels pares i els familiars que van a recollir o portar els nens a l'escola. No? Això ho hem de fer compatible amb el trànsit, amb el dia a dia dels vehicles, dels cotxes. No?
I a Ribes de Freser tornaran a concedir llicències per habitatges d'ús turístic.
El ple municipal ha aprovat aixecar la moratòria vigent des de fa 20 mesos. A partir d'ara, l'atorgament de noves llicències quedarà regulat pel pla especial que ordena aquesta tipologia d'allotjament turístic al municipi.
Així ho explica l'alcaldessa Mònica Sant Jaume.
Aquest aixecament de suspensió amb la finalitat doncs, de poder regular l'accés a l'habitatge a través de, en part, no, en certa mesura, sense voler ser molt agosarats en aquesta regulació d'habitatge d'ús turístic. Hem de recordar que som un dels pocs municipis de la comarca que no va haver de fer front a la limitació de la Generalitat perquè abans hi havíem fet aquesta moratòria.
I a la Vall de Núria han estrenat un nou mirador. Es tracta del Mirador del Llac, un espai situat a la meitat del Camí de les Creus que ofereix una vista privilegiada de tota la vall.
Les autoritats ja l'han inaugurat i des d'aquesta setmana els visitants a l'estació ja el poden gaudir. El mirador, dissenyat per arquitectes de la comarca, és una de les principals novetats de l'estació de Ferrocarrils per la nova temporada d'estiu.
Escoltem en Carles Sant Ruiz, és el president de Ferrocarrils de la Generalitat.
Aquest mirador és una dimensió que ens faltava. És la dimensió des de les alçades, de contemplar tot el paisatge, de contemplar també l'espai del santuari, dels hotels, de l'espai on estan els visitants, però també, sobretot, és un espai per contemplar amb calma tota la vall.
I l'Escola Oficial d'Idiomes d'Olot destaca la bona acollida que han tingut els cursos d'italià i d'alemany.
El centre escolar tanca el curs 25-26 amb satisfacció i amb il·lusió per al següent. Divendres es va fer l'entrega dels diplomes dels alumnes que han aprovat els seus respectius cursos.
La gerent del centre és la Cristina Segués.
Ha estat un curs espectacular, ple d'activitats, ple de moments que hem compartit amb els alumnes i estem molt, molt contents i que hem acabat amb la cloenda de l'escola divendres passat.
I estem a mig quart de 9 del matí. Temps ara pels esports perquè el Club Poliesportiu Sant Joanenc puja a segona catalana.
Els d'Héctor Simón han fet bo el resultat de l'anada i tot i perdre aquest dissabte al camp del Tiana aconsegueixen l'ascens de categoria. La pròxima temporada hi haurà 3 equips garrotxins a segona catalana després que enguany no hi hagués representació garrotxina en aquesta categoria.
I la Unió Esportiva Castellfollit assoleix l'ascens a tercera catalana.
I ho fa després d'eliminar el Maià, que ha aconseguit pujar la següent categoria del futbol. 43 anys són els que Castellfollit no vivia un ascens. Un partit de màxima intensitat viscut aquest dissabte a Castellfollit de la Roca, que tant aficionats locals com també del Maià van omplir el camp. El tècnic és Jordi Freixa.
L'any passat vaig tenir la sort de poder estar a Sant Jaume, d'aconseguir l'ascens de manera directa. O sigui, aquest any, doncs, aquí a l'equip del poble em va donar l'oportunitat de ser-hi i no deixa de ser l'equip del meu poble, no? Que jo vaig sortir a jugar aquí a aquest camp, vaig marxar i així i he tornat com a entrenador. Home, una eufòria, estic contentíssim perquè ells, els jugadors, s'ho han deixat tot. Som realment un equip, vale? I avui o aquestes eliminatòries ho han demostrat.
I més de 300 aficionats de l'Espanyol tenyeixen de blanc i blau Olot. El 34è aplec de penyes del Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona s'ha celebrat a la capital de la Garrotxa amb motiu de la celebració del 50è aniversari de la penya de l'Espanyol.
Un acte que ha comptat amb la presència de la directiva del club. Precisament, el director de Relacions Institucionals del Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona és Xavier Andreu.
Però nosaltres sabem de la importància de la massa social nostra. Aquest any hem batut el rècord de socis, d'abonats, de presència d'espectadors a l'RCD Stadium. S'estan creant noves penyes de l'Espanyol, que en els temps que corren això és una gran notícia. A la vegada, els autocars es tornen a omplir, és a dir, gent que ve de molts llocs de Catalunya baixa a veure els partits de l'Espanyol. Per tant, l'aplec manifesta això, no? El sentiment perico, el sentiment social que hi ha al voltant d'aquest club de futbol.
I aquesta temporada dels èxits esportius també han arribat al món del tenis.
L'equip sènior de l'agrupació esportiva del Ripollès s'ha proclamat proclamat campió després de quedar en primera posició a la Lliga regular i de vèncer la Lligueta dels millors classificats. Un èxit que consolida el club com un referent esportiu en l'àmbit comarcal.
Pere Verdaguer és el director esportiu de l'AER.
Vam fer la primera la Lliga regular, vam quedar primers i llavors ens vam enfrontar amb els tres millors classificats de l'altre grup de segona. I també pues, bueno, vam estar molt encertats i també vam quedar primers. I ara aquest any, doncs, l'any que ve pujarem a primera, que el canvi de categoria serà una mica complicat, però bueno, en tenim moltes ganes i com que tot aquest any ha anat tot molt bé, pues, el resultat és el que menys importa, l'important és que la gent pugui jugar i ens ho passem tots bé.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972-2751-12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
4 minuts i un quart de 9. Es dupliquen els decomisos d'armes blanques a la Garrotxa només 2 anys.
Al llarg de l'any passat se'n van requisar unes 150 en comparació de la 80ena que es van intervenir el 2023. Segons el cap dels Mossos d'Esquadra a la Garrotxa, Ovidi González, es tracta d'un problema al carrer a nivell català i detalla que s'ha de lluitar per fer pedagogia. També ha explicat que fa unes setmanes es va fer un pla campai a la comarca on es van intervenir armes blanques.
Informa Roger Isern.
El pla d'aga dels Mossos d'Esquadra està pensat per retirar les armes blanques dels carrers, una de les preocupacions al cos en els darrers anys. No només és un problema de municipis concrets, sinó que és generalitzat a nivell de Catalunya. En el cas de la Garrotxa, les dades demostren que la presència d'aquest tipus d'armes ha augmentat considerablement en els darrers anys. L'any 2023 es van decomissar unes 80 armes blanques, el 2024 es va superar el centenar i l'any passat ja se'n van detectar unes 150. Números que, tal i com explica el cap dels Mossos d'Esquadra a la Garrotxa, Ovidi González, demostren que retirar les armes blanques del carrer és una prioritat.
És una prioritat pel cos, no?, treure armes blanques, perquè es poden utilitzar. Moltes vegades s'utilitzen intradelinqüència, no?, entre delinqüents, però pot marxar fora d'aquest entorn i alguna persona, doncs, veí de la Garrotxa que pugui patir, doncs, una lesió amb una arma blanca pot succeir. Llavors, com deia, doncs, nosaltres ja fem accions dirigides, doncs, a controlar aquest fet.
González també ha dit que les xifres tenen una doble lectura, on la positiva és que s'està fent una bona feina en el cos per tal de decomissar el màxim d'armes blanques possible. Per altra banda, remarca que per reduir-ne la seva presència s'ha de seguir fent pedagogia.
Estan fent una bona feina, que es fa una feina activa, efectiva i de prevenció, però per altra banda que està proliferant, doncs, aquesta moda de portar armes blanques al carrer, i amb això hem de continuar treballant, no? Doncs, fent pedagogia perquè això no passi, i a més, doncs, la tasca policial per intervenir i comissar armes blanques que puguin ser utilitzades en qualsevol actuació, doncs, a la via pública.
En aquesta línia, fa unes setmanes que a la Garrotxa es va fer un pla campai on es van decomissar 7 armes blanques i es van obrir diferents actes per substàncies estupefaents.
Busques la màxima eficiència i confort per aquest estiu? A Florenç i Cos som especialistes en climatització. Des d'aires condicionats domèstics fins a aerotèrmies i aplicacions industrials. A Olot, des de 1948, ens encarreguem de les teves reformes i del manteniment d'aigua, clima i gas. Perquè una bona instal·lació et fa estalviar i viure millor. No passis calor aquest estiu. Consulta'ns sense compromís. Truca'ns al 972 26 36 04 o visita'ns al carrer Pere Lloses 8. Florenç i Cos. Avança't a la calor.
El nou pont del Carbur de Sant Pau de Segúries ja comença a agafar una forma més o menys definitiva. Des de dimecres s'està duent a terme la col·locació de l'esquelet dels tres trams que conformaran aquesta infraestructura en uns treballs de gran envergadura que s'allargaran fins avui.
A partir d'aleshores caldrà fer totes les feines per completar el pont i la seva adequació en unes obres que s'allargarien fins passat l'estiu.
Guy de Sant Jerote.
Ja fa dies que les dues grues més grans d'Espanya estan situades a les plataformes creades expressament per instal·lar els tres trams d'estructura metàl·lica que conformaran el futur pont del Carbur de Sant Pau de Segúries. El dimecres es va col·locar la primera estructura de 140 tones a la banda de Camprodon. Aquest dijous ha sigut el torn de l'estructura central de 60 metres de llarg i 180 tones de pes. I a priori el dilluns s'instal·larà la darrera peça, a la banda de Sant Pau. Ho explica Maria Càlix, subdirectora general d'Infraestructures.
Les operacions ara bàsicament s'està col·locant l'estructura metàl·lica. Aquest pont és un pont que en diem mixta, és a dir, és una estructura mixta d'acer i formigó. Ara estem col·locant, o sigui, les piles que es poden veure aquí són de formigó, els vanos que recolzen sobre aquests estreps i piles són, que s'estan col·locant ara són metàl·lics, però les operacions que vindran després és bàsicament doncs, lligar els tres vanos, formigonar la fibra inferior, diguéssim, la cara inferior d'aquests vanos metàl·lics, i a continuació col·locar el que finalment serà la plataforma. Ara l'estructura que es veu és com una costella buida, però que a sobre ha de tenir un tauler, que en diem, que estarà format per unes prelloses sobre les que s'abocarà el formigó i acabarà generant una plataforma llisa per on circularan cotxes i vianants.
El pont farà gairebé 140 metres de llarg amb una amplada de 12 metres i inclourà els dos carrils per la circulació de vehicles i també un pas de vianants adossat. El pressupost dels treballs és de 7,6 milions d'euros. Inicialment es preveia que les obres duressin 12 mesos en total, però ha calgut allargar-les en el temps per respectar diverses qüestions mediambientals per no impactar sobre l'entorn del riu Ter.
Per executar aquestes obres hi ha moltes actuacions auxiliars que són necessàries per la construcció i que s'han de compatibilitzar al màxim amb el medi. Llavors aquí utilitzem un concepte que són les finestres ambientals. Llavors diguéssim que la planificació de l'obra i les diferents fases s'han d'adaptar a aquestes finestres. Llavors hi ha feines que només es poden fer en uns determinats mesos de l'any precisament per impactar el mínim possible en aquest medi, en aquest entorn.
Des de l'Ajuntament de Sant Pau de Segúries, l'alcalde Albert Coma ha visitat els treballs i es felicita perquè el nou pont agafa forma. Sí que avisa que amb la col·locació del tercer tram prevista per dilluns hi haurà afectacions al trànsit que seran degudament informades.
Sí que potser hi haurà algunes afectacions a l'últim tram, perquè com que està a la banda de Sant Pau per la carretera, però bé, nosaltres informarem la ciutadania de les hores puntuals que es pot afectar, i bé, en principi ja és una realitat i en breu podem disposar doncs, d'aquest projecte, gràcies a Generalitat, que ha estat realitat en aquest punt d'aquí Sant Pau.
El consistori santpauenc sempre ha volgut associar el nou pont del Carbur amb una rotonda a l'entrada nord del municipi, un projecte del qual s'està enllestint la redacció i pel qual caldrà concretar el finançament en un termini una mica més llarg.
Argelaguer afronta la millora del carrer Major. Preveuen que a finals d'aquest any comencin a executar una obra costosa que s'enfilarà fins als 2 milions d'euros.
Compten amb una ajuda del Pla Únic d'Obres de la Generalitat. Soterraran les telecomunicacions, dividiran el clavegram d'aigües pluvials i pavimentaran el fem.
Gerard Puigdemont.
Argelaguer compta aquest any amb un pressupost de 825.000 euros. L'alcalde Guillem Ballada assegura que fa temps que estan estalviant per poder iniciar una obra cara i necessària per al municipi, la millora integral d'una part del carrer Major, seguint la mateixa lògica que fa uns anys es va fer a la zona de la plaça de la Generalitat. De fet, l'Ajuntament destinarà l'ajuda del Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat a fer aquesta obra, la qual també haurà de comptar amb aportacions dels veïns i veïnes.
Això, lligat diguem, al pressupost ordinari amb tota la part aquesta d'inversions, que l'obra, només l'obra del POSC ja costa 1 milió d'euros, vull dir que de partida, i esperem que es mantinguin aquí els números, el pressupost total tirant de romanents i de totes les inversions pendents que tenim puja una mica més de 2 milions d'euros.
L'obra està prevista que comenci a finals d'aquest any. El projecte està redactat i exposició pública.
La idea seguir és amb el mateix, o sigui, intentar millorar els serveis i deixar-los a punt per molts anys, vull dir que no sigui una cosa que s'hagi de tornar a obrir al carrer en breu, sinó que sigui, hi hagi tubs de previsió, que hi hagi totes les telecomunicacions soterrades, tot dividir el que és clavegram d'aigües pluvials, que ara mateix en la part del carrer Major no hi és. Vull dir, totes aquestes actuacions és el que s'ha de fer, i després tot el tema del pavimentat, que seguirà la mateixa lògica que la resta del municipi, que és de formigó desactivat amb pedra, diguem-ne.
L'Ajuntament d'Argelaguer també està treballant per fer actuacions de millora urgents a la travessera del poble. És una via de la Generalitat i han de consensuar actuacions que consideren que són necessàries, com per exemple fer millores en passos de vianants, aspectes de senyalització, il·luminació i ampliació de voreres. Des de l'Ajuntament els preocupa l'alta velocitat per la qual alguns vehicles passen per la principal via del poble, tot plegat sent conscients que d'aquí un temps caldrà plantejar una reforma integral.
I ja s'ha posat la primera pedra de la reforma de l'edifici de la nau del Pla de Ripoll, que es convertirà en una residència per a gent gran.
Els treballs començats formen part d'una primera fase centrada en la rehabilitació energètica de l'edifici, que es troba en estat ruïnós, en una fase que ha estat envoltada de polèmica pels retards i per arribar gairebé al límit de perdre la subvenció més gran de la història de Ripoll.
Marc Roura.
La rehabilitació de la nau del Pla de Ripoll ha centrat el debat polític dels últims mesos al municipi. Les modificacions del projecte, els terminis inicials i les licitacions desertes van fer perillar una subvenció de 2,7 milions d'euros, la més gran de la història de Ripoll, als quals l'Ajuntament, si no complia amb els terminis, havia d'afegir 400.000 euros més d'interessos. Finalment, però, una nova pròrroga del fons europeu fins al 31 de desembre de 2026 ha donat una vida extra al consistori ripollès encapçalat per l'alcaldessa Sílvia Orriols.
La importància i la rellevància d'aquesta obra és que no només salvem una subvenció que a priori ja estava perduda, sinó que rehabilitem un edifici històric que realment queia a trossos i, a més, aconseguim reubicar els avis en una situació doncs, molt més confortable, molt més cèntrica i molt més accessible per tots ells. A peu pla podran sortir a passejar, a gaudir doncs, de la població. Per això és tan important, perquè millorem molt la qualitat de vida dels usuaris de la residència.
La subvenció està lligada a la primera fase de les obres, que correspon a la rehabilitació energètica de la pell externa de la nau del Pla. Actualment l'edifici es troba en un estat rònec i arruïnós i en qüestió de 5-6 mesos, el termini marcat per conveni amb l'empresa, la primera fase ha d'estar enllestida. N'ha parlat l'arquitecte de Gor Arquitectes, Guillermo Oliver.
L'edifici actualment ni té finestres, la coberta està enderrocada per les inclemències del temps, han passat els anys, la pluja, etc. No? L'estructura originària de fusta, amb la qual s'ha anat podrint, i clar, tot això ha patit unes... Els forjats han patit, han caigut, les vigues són de fosa, amb la qual són les vigues que no aguanten molt el que és l'impacte, llavors s'han partit, forjats, etc. No? Llavors una mica el que s'intenta fer és rehabilitar-la per deixar-la en bon estat i després energèticament millorar-la.
La segona fase de les obres tindrà un cost de 6,2 milions d'euros que portarà la mateixa empresa concessionària i que es calcula que comencin a principi del 2027 i s'allarguin entre 9 i 10 mesos. D'altra banda, Oliver ha explicat que la residència s'estructurarà en dues unitats de convivència segons l'estat dels usuaris i constarà de diversos serveis.
Bàsicament, el que és planta baixa, tenim zona d'autònoms, gent que per si sola poden entrar i sortir sense ajuda. A la banda esquerra d'edifici tenim zona de serveis, cuina, zona de treballadors, i el que és la part central hi ha una unitat de convivència on hi ha habitacions i sales comuns. També hi ha els serveis tipus podologia, fisioteràpia, etc. I una zona segurament hi haurà una zona de rehabilitació amb piscina.
La fórmula acordada és una concessió per a l'empresa de 40 anys de servei, això sí, sense que l'Ajuntament perdi la titularitat de l'equipament.
Anem als esports. El Club Poliesportiu Sant Joanenc puja a segona catalana. Els d'Héctor Simón han fet bo el resultat de l'anada i tot perdre aquest dissabte al camp del Tiana aconsegueixen l'ascens de categoria.
Un cop acabats tots els play-offs d'ascens de les diferents categories de Catalunya, el Sant Joanenc ha acabat amb l'objectiu complet, aconseguir l'ascens. Després d'eliminar el Jesús i Maria a les semifinals del play-off, ara també ha eliminat el Tiana a la gran final. A l'anada, el conjunt garrotxí va aconseguir un avantatge important guanyant per 2-0 i havia de jugar al camp dels del Maresme amb l'objectiu de mantenir la distància o perdre per només un gol. Així ha estat, el Sant Joanenc ha fet un exercici d'unió i defensa en la tornada de la gran final, on ha acabat perdent el minut 89 amb un gol de Martí Almirall. Amb aquest resultat, el Sant Joanenc ha aconseguit ascendir a segona catalana i amb pocs anys ha aconseguit dos ascensos que el tornen a posar com un dels equips garrotxins més importants a nivell de categoria dins la Federació Catalana de Futbol. Un cop l'àrbitre ha assenyalat al final del partit, jugadors, cos tècnic i el gran nombre d'aficionats garrotxins que s'han desplaçat han celebrat amb eufòria aquest ascens de categoria. I és que el futbol és així. La temporada passada no hi havia cap equip de la Garrotxa a segona catalana. Aquesta temporada 26-27 n'hi haurà 3. Per un costat, el Sant Jaume Olot B, que no va poder aconseguir la permanència a primera catalana. També hi haurà el Besalú, que va aconseguir l'ascens per la via directa, aconseguint el campionat de tercera, i ara també hi haurà el Sant Joanenc, que ha aconseguit aquest ascens tan somiat i tan treballat mitjançant els play-offs.
I ara parlem de tennis, perquè aquesta temporada els èxits esportius també han arribat al món del tennis. L'equip sènior de l'agrupació esportiva del Ripollès s'ha proclamat campió després de quedar en primera posició a la Lliga regular i de vèncer a la Lligueta dels millors classificats. Un èxit que consolida el club com un referent esportiu en l'àmbit comarcal.
L'equip de tennis de l'agrupació esportiva del Ripollès ha quedat campió de Lliga després de realitzar una temporada excel·lent. Primer, l'equip va acabar en primera posició a la Lliga regular d'un grup de 6 equips. Després, els 3 millors de cada grup es van enfrontar en una segona fase, on l'AER va sobresortir aconseguint el títol de campions. Un èxit que ha celebrat l'entitat ripollesa i que els atorga una plaça a primera divisió pel curs que ve. En parla el director esportiu de l'agrupació esportiva del Ripollès, Pere Verdaguer.
Quan vam fer la primera la Lliga regular, vam quedar primers i llavors ens vam enfrontar amb els 3 millors classificats de l'altre grup de segona i també vam estar molt encertats i també vam quedar primers. I ara aquest any, doncs, l'any que ve pujarem a primera, que el canvi de categoria serà una mica complicat, però bueno, en tenim moltes ganes i com que tot aquest any ha anat tot molt bé, pues el resultat és el que menys importa, l'important és que la gent pugui jugar i ens ho passem tots bé.
Tot i les problemàtiques que sorgeixen al llarg de la temporada, enguany ha sigut un bon curs a nivell de jugadors per a l'agrupació.
Vam començar que tothom tenia moltes ganes de jugar, això sempre quan al principi, pues a l'hora de fer els equips, pues tinc una mica més de problemes perquè hi ha molta gent que vol jugar. Cap al final, pues ja la gent ja està una mica més cansada i després ja tinc més la gent justa, però la veritat és que estic molt content perquè no hem regalat cap partit aquest any i això és molt important.
En aquest sentit, l'entitat també té a les seves files diversos joves que apunten manera i que poden ajudar a l'equip a la nova categoria.
Nanos més petitets que tenen maneres i que pot ser que en un moment donat doncs puguin passar a jugar ja amb els sèniors, que són els grans. De tota manera, primera, hi ha molts bons jugadors, i l'objectiu l'any que ve, a veure, si poguéssim mantenir-nos, doncs seria molt bo, però bueno, si hem de baixar perquè hi ha molt més nivell, l'important és que puguem fer esport i disfrutar del nostre esport, que és el tennis.
Amb la temporada ja acabada, aquest estiu els protagonistes a l'AER tornaran a ser al campus esportiu del 22 de juny al 31 de juliol i la 8a edició del Pàdel a la Fresca, que començarà el pròxim 30 de juny.
A Olot, quan una cosa funciona, es diu. I si és bona, encara més. Els bons amics, ja se sap, no es troben cada dia. Per això, amb el pla amic de Bassols Energia, si recomanes un amic, tens 50 euros per tu i 50 euros per al teu amic. Sense embolics, com ens agrada aquí. Energia de confiança, de proximitat i ben feta. Bassols Energia, de casa, de confiança. I quan recomanes bé, tothom hi guanya.
Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
Has imaginat alguna vegada un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? El Centre Mèdic Estètic L'Orquídia. Ho fem possible des de fa 88 anys. Som experts en transformar el teu benestar amb tractaments d'avantguarda, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, dietètica i nutrició, massatges i rituals relaxants i molt més. Més concentra una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 88 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Copi Olot, la més gran superfície del món de l'oficina i l'escola de les nostres comarques. Autoservei de còpies i impressions en color i blanc i negre. Enquadernacions, plastificacions i confecció de segells de goma. Estem a la carretera de Riudaura 14, al 972 26 86 65 i a copiolot.com. Obert de 9 a 2 i de 5 a 8. Dissabtes de 10 a 2. Copi Olot, més de 30 anys de servei tècnic a tot Catalunya.
T'interessa la nutrició i vols ajudar les persones a mantenir una bona alimentació?
A la UBIC tens l'oportunitat d'estudiar el grau en nutrició humana i dietètica en un format molt pràctic i en instal·lacions professionals. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.
Vols gaudir de la cuina tradicional catalana? Tens ganes de menjar-te uns bons canelons, una paella o potser fer unes tapes amb els amics i la família? Gaudeix dels nostres menús diaris i de cap de setmana, tant per dinar com per sopar, en un entorn familiar i acollidor a la Perla Restaurant. I si vols gaudir dels plats de sempre a casa teva, a la Perla Cuina ho trobaràs tot. Vols veure la pinta que fan els nostres plats per anar agafant gana? Segueix-nos a les xarxes socials La Perla Cuina i La Perla Restaurant. Reserva ara la teva taula al restaurant o fes el teu encàrrec de menjar per emportar trucant al 972 26 23 26. Gaudeix del menjar de la Perla, plats de la cuina tradicional catalana.
Bon dia, bona hora, 9:15 a.m. ens posem al dia de l'actualitat.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
L'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca insisteix en la necessitat de respectar les normes de circulació a la zona de l'escola de les Escomes.
Aseguren que en les hores d'entrada i sortida s'acumula molta gent i la mobilitat no sempre és fàcil i garantir la seguretat tampoc. Es tracta d'una escola que té més d'un centenar d'alumnes.
L'alcalde Jordi Cargol.
La problemàtica és hem de fer compatible la mobilitat, l'entrada i la sortida de tots els nens i nenes de l'escola i dels pares i els familiars que van a recollir o portar els nens a l'escola, no? Això ho hem de fer compatible amb el trànsit, amb el dia a dia dels vehicles, dels cotxes, no?
I a Ribes de Freser tornaran a concedir llicències per habitatges d'ús turístic.
El pla municipal ha aprovat aixecar la moratòria vigent des de fa 20 mesos. A partir d'ara, l'atorgament de noves llicències quedarà regulat pel pla especial que ordena aquesta tipologia d'allotjaments turístics al municipi.
Escoltem l'alcaldessa Mònica Sant Jaume.
Aquest aixecament de suspensió amb la finalitat, doncs, de poder regular l'accés a l'habitatge a través de, en part, no, en certa mesura, sense voler ser molt agosarats, en aquesta regulació d'habitatge d'ús turístic. Hem de recordar que som un dels pocs municipis de la comarca que no va haver de fer front a la limitació de la Generalitat perquè abans hi havien fet aquesta moratòria.
Vall de Núria ha estrenat un nou mirador. Es tracta del Mirador del Llac, un espai situat a la meitat del Camí de les Creus que ofereix una vista privilegiada de tota la vall.
Les autoritats ja l'han inaugurat i des d'aquesta setmana els visitants de l'estació ja el podran gaudir. El mirador, dissenyat per arquitectes de la comarca, és una de les principals novetats de l'estació de ferrocarrils per la nova temporada d'estiu.
I es dupliquen els decomisos d'armes blanques a la Garrotxa en només 2 anys. Al llarg de l'any passat se'n van requisar unes 150, una xifra que contrasta amb la 80ena del 2023.
Segons el cap dels Mossos d'Esquadra a la Garrotxa, Ovidi González, es tracta d'un problema al carrer a nivell català i detalla que s'ha de lluitar per fer pedagogia.
El nou pont del Carbur a Sant Pau de Segúria ja comença a agafar forma, més o menys definitiva.
En aquest sentit, des de dimecres s'està duent a terme la col·locació de l'esquelet dels 3 trams que conformaran la infraestructura en uns treballs de gran envergadura que s'ha almenys fins avui.
Argelaguer afronta la millora del carrer Major.
Aquest carrer preveuen que a finals d'aquest any comencin a executar una obra costosa que s'enfilarà als 2 milions d'euros.
Aquest dijous s'ha posat la primera pedra de la reforma de l'edifici de la nau del Pla de Ripoll, que es convertirà en una residència per gent gran.
Els treballs començats formen part d'una primera fase centrada en la rehabilitació energètica de l'edifici, que es troba en estat ruïnós.
Anem als esports. El Club Poliesportiu Sant Joanenc puja a segona catalana.
Els d'Héctor Simón han fet bon resultat de l'anada i, tot i perdre aquest dissabte al Camp del Tian, aconsegueixen l'ascens de categoria.
I sobre el Castellfollit assoleix l'ascens a la tercera catalana.
43 anys són els que Castellfollit de la Roca no vivia un ascens de categoria.
Més de 300 aficionats de l'Espanyol tanyeixen de blanc i blau Olot.
El 34è plec de penyes del Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona s'ha celebrat a la capital de la Garrotxa amb motiu de la celebració del 50è aniversari de la penya de l'Espanyol de la comarca.
Aquesta temporada els èxits esportius també han arribat al món del tennis.
L'equip sènior de l'agrupació esportiva del Ripollès s'ha proclamat campió després de quedar en primera posició a la Lliga regular i de vèncer a la Lligueta els millors classificats.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
Els docents mobilitzen milers de persones al carrer abans de decidir les protestes del curs vinent.
Unes 25.000 persones, segons els sindicats, 7.000, segons l'Ajuntament, s'han manifestat en una reivindicació àmplia a Barcelona.
D'altra banda, estabilitzats els incendis de Cervià de les Garrigues i Ponts, amb unes 50 hectàrees afectades.
Els bombers han mobilitzat un total de 73 dotacions per combatre els dos incendis que s'han iniciat aquest diumenge a Terres Lleidatanes.
L'augment de la violència vinculada al narcotràfic preocupa la Unió Europea.
Espanya és la principal porta d'entrada de la cocaïna a Europa i el país que produeix més marihuana, segons l'informe anual de l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues.
Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz.
L'acord es firmarà en una cerimònia oficial a Suïssa el divendres 19 de juny, que és quan se'n sabran els detalls.
I ens quedem a Suïssa perquè rebutja en referèndum limitar la població i la immigració amb el 54% dels vots.
Una victòria del sí de la iniciativa promoguda per la dreta populista podia acabar amb l'acord de lliure circulació de Suïssa amb la Unió Europea.
Almenys 6 morts en un xoc entre dos helicòpters a Rio de Janeiro.
El cantant Oliver Tree i el youtuber Gaspar Prim figuraven al manifest del vol d'un dels aparells implicats.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al registre de petjada de carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
El temps. El temps amb Dani Ramírez.
Dies de calor, dies de molta calor, tota la setmana així, a més, sobretot divendres, dissabte i diumenge, arribaríem al màxim amb temperatures altíssimes al voltant del dia 19, 20, 21 de juny, en aquesta tercera setmana del mes de juny. Tot això de moment amb sol, avui alguna tempesta com va passar ahir, per exemple, a Puigcerdà, i va ploure una mica fort amb calamar-se a la tarda, tronada, 16 litres per metre quadrat. Avui repetirem a la tarda, a part del sol i la calor forta, aquestes tamborinades. Bàsicament, Cerdanya, Ripollès, però també fora del Pirineu, punts d'Osona, de la Garrotxa, no ho descartem, Lluçanès, sobretot. Per tant, aquests sectors del Pirineu, Prepirineu i una comarca més avall podrien rebre alguna d'aquestes tronades, localment fortes i amb calamar-se. Entre 10 i 30 litres per metre quadrat. Fora d'aquesta zona, doncs, no refrescarà. Al contrari, dia de calor, màximes de 30-35, 30-32 a la costa, 34-35 a l'interior, i aquesta calor seria, doncs, 3-4-5 graus més alta al cap de setmana. Per tant, de ben segur fregaríem els 38-40 graus a moltes comarques interiors i baixes de Girona. Tot això repetirem amb aquesta situació de calor forta, aquestes nuvolades de tarda, tant dimarts com dimecres, però menys que avui. Per tant, les poques tempestes de demà serien el Pirineu, Cerdanya i Ripollès, també dimecres, i més endavant ja ho veurem, però sobretot protagonista la fortíssima calor.
T'has imaginat mai tenir el control total de l'energia de la teva llar o empresa amb un sol clic? Amb Eco, l'assessor energètic virtual de Bassols Energia, veuràs el teu consum, descobriràs quan pots estalviar i prendràs decisions intel·ligents, fàcil, visual i transparent. I això no és tot. Properament, Eco tindrà noves funcions per fer la teva energia encara més eficient i conscient. Descarrega't la teva app de Bassols Energia i comença a gestionar l'energia de manera intel·ligent. Eco, l'energia més eficient a les teves mans.
Cada vegada és més habitual veure camps on abans s'hi cultivava qualsevol tipus de producte, ara plens de plaques solars. És el que es coneix com el desplegament del Plater, aquest pla territorial per les energies renovables. Alguns alcaldes estan especialment preocupats sobre aquesta qüestió. És el cas, per exemple, de l'alcalde de les Llosses, Jaume Cuní, a qui saludem ara mateix. Recordem que aquest pla Plater defineix els llocs on s'han d'instaurar, on s'han d'habilitar espais per la instal·lació de plaques solars. Senyor Cuní, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
S'ha explicat prou bé el pla Plater?
Bueno, el que no s'ha fet ha sigut consensuar-lo i demanar als municipis on creiem que era necessari o que era bo o que era, estava bé posar-hi plaques, i els llocs on pensem que és una agressió al medi i a la vida que portem, perquè aquí s'han utilitzat, en el nostre cas, bàsicament les planes ramaderes, com per hipotecar-les per aquest tema, no? I en aquest tema, doncs clar, no s'ha explicat bé, bueno, és que no s'ha consensuat. Vull dir, molts ajuntaments que estem per la transició energètica, el que voldríem és poder dir, mira, els volem aquí i els volem allà. I en canvi això no s'ha deixat, de moment estem fent al·legacions, però no s'ha deixat espai per poder fer això amb temps, perquè són municipis molt petits on tota aquesta tasca de fer al·legacions ens costa molt.
Us ha agafat una mica per sorpresa tot plegat? És a dir, s'ha donat prou temps per fer aquestes al·legacions?
Bueno, nosaltres sabem això des del mes de gener, però has de... Nosaltres, per exemple, tenim un territori molt ample, tenim 114 quilòmetres quadrats, i això vol dir que, esclar, si tu tens 2 quilòmetres quadrats, potser saps bé com fer una al·legació. Amb 114, bueno, cobrir tot el territori i analitzar on la gent pot acceptar plantacions fotovoltaiques i on no, és més complicat. I no s'ha deixat temps perquè ens falten mitjans tècnics per poder fer això.
Del 114 quilòmetres quadrats, si no ho he entès malament, expliqueu-nos una mica quin tant per cent se'n va cap a precisament la instal·lació d'aquest tipus d'energies.
El tant per cent no és molt elevat, però nosaltres tenim el 69% de totes les terres afectades del Ripollès, el 70%, com qui diu. I en aquest sentit ens trobem una miqueta que diem, ostres, què passa? En el nostre municipi, el tant per cent que finalment ens demanen que s'afecti, són 97 hectàrees, són forces hectàrees, però no és un percentatge molt elevat. El problema és on ens ho col·loquen. Ens ho col·loquen en les planes de conreu i en les planes ramaderes. I és aquest el tema que no podem acceptar. Entens? Aquí vivim d'això i, a més, bueno, ens carreguem una miqueta la planificació de futur pel tema del que podem dir sobirania alimentària.
Clar, de fet, aquests municipis i aquests alcaldes, com ara vostè, que sempre ha defensat la importància del medi ambient, que li facin en el seu terme, diguem-ne, i entre cometes, una agressió d'aquest tipus, el posa una mica com en entredit des d'un punt de vista de tenir un sentiment contradictori, no? Perquè al final em pagues les conseqüències d'una cosa que sempre has defensat.
Clar, nosaltres estem per la transició energètica i, per tant, quan tu deies abans, s'ha explicat prou bé? Home, el que no s'ha explicat prou bé és tot el que s'ha fet es pot fer en els sòls industrials, per exemple, en els sostres industrials i no s'ha fet, i en els terrenys que estan antropitzats, és a dir, que no es poden utilitzar com a abocadors i altres. Llavors, repeteixo, que es posi a les planes i a les zones de conreu és un tema d'interès econòmic perquè vinguin grans empreses a fer-ho i no ens afavoreix en res.
Prendran alguna acció en aquest sentit més enllà de les al·legacions des de l'Ajuntament de les Llosses?
Bé, l'Ajuntament va fer, de moment vam aprovar una moció en contra de com es desplegava aquest Plater, en l'única moció que s'ha fet aquí al Ripollès. Llavors, ens hem adherit conjuntament amb altres municipis del Ripollès, en aquest manifest que ja han signat més de 260 municipis per dir al govern, escolta'm, així no, replantegem-ho. I llavors el que estem fent ara, hem fet un parell de reunions amb veïns i afectats i estem preparant al·legacions. I estem valorant si podem entrar totes les al·legacions que volem amb l'estret canal que ens deixa la Generalitat o haurem de fer una al·legació de totalitat perquè no podem defensar tot el que volem defensar.
Jaume Cuny, alcalde de les Llosses, gràcies per atendre la trucada dels 5 minuts més. Estarem molt atents de tot plegat. Molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, bon que vagi molt bé. Bon dia i bona hora.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
Anem a Sant Jaume de Llierca, on l'Ajuntament insisteix en la necessitat de respectar les normes de circulació a la zona de l'escola Les Escomes. Asseguren que en les hores d'entrada i sortida s'acumula molta gent i la mobilitat no sempre és fàcil i garantir la seguretat tampoc. Es tracta d'una escola que té més d'un centenar d'alumnes.
L'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca segueix demanant als veïns i usuaris de l'escola Les Escomes respectar les normes de circulació als carrers de la zona. Jordi Carcola és l'alcalde.
La problemàtica és hem de fer compatible la mobilitat, l'entrada i la sortida de tots els nens i nenes de l'escola i dels pares i els familiars que van a recollir o portar els nens a l'escola, no? Això ho hem de fer compatible amb el trànsit, amb el dia a dia dels vehicles, dels cotxes, no?
Des de l'Ajuntament segueixen insistint en alguns aspectes.
Anar explicant a la gent doncs, que depèn de quines hores del dia doncs millor que no passin no parquin davant de l'escola, anar-ho senyalitzant, és a dir, ficant normes perquè realment, per protegir i perquè la seguretat per tots plegats sigui aquesta, no?
L'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca celebra el bon moment pel qual asseguren que passa l'escola amb un bon model educatiu i amb 125 alumnes a diversos indrets de la vall de Llierca.
I ara marxem cap a Ribes de Freser perquè tornaran a concedir llicències per habitatges d'ús turístic. Així ho ha aprovat el ple municipal.
El document divideix Ribes de Freser en 5 zones i fixa un nombre màxim d'habitatges d'ús turístic en funció de la població i de les característiques urbanístiques de cada sector. Això permetrà tramitar noves llicències en aquelles àrees on encara no s'hagi assolit el límit establert. En canvi, al nucli històric no se'n concediran més de moment. En aquest àmbit s'habilitarà una llista d'espera i les noves autoritzacions només es podran atorgar quan hi hagi disponibilitat. El punt ja havia estat aprovat en una sessió anterior, però necessitava majoria absoluta per ser vàlid. Per aquest motiu s'ha tornat a portar a votació en el ple que Berta Juste ha pres possessió novament com a regidora de l'equip de govern. Mònica Sant Jaume és l'alcaldessa de Ribes de Freser.
Aquest aixecament de suspensió amb la finalitat doncs, de poder regular l'accés a l'habitatge a través de, en part, no, en certa mesura, sense voler ser molt agosarats en aquesta regulació d'habitatge d'ús turístic. Hem de recordar que som un dels pocs municipis de la comarca que no va haver de fer front a la limitació de la Generalitat perquè abans hi havíem fet aquesta moratòria.
La CUP s'ha abstingut. El grup considera positiva la regulació dels habitatges d'ús turístic, però creu que el text és insuficient perquè només regula aquesta modalitat i no la resta de fórmules de lloguer no residencial. Ferriol Tugas és membre de la formació.
Ens quedava coix perquè no incloïa el per exemple, les cases rurals, que també és una altra forma d'habitatge d'ús turístic i que no contempla aquesta normativa i que no computen el còmput global.
Per la seva banda, Tots Fem Ribes hi ha votat en contra. La formació defensa que la regulació hauria d'anar acompanyada d'un pla d'habitatge públic que permeti incrementar l'oferta de pisos disponibles durant tot l'any. Joaquim Roquer, portaveu d'Esquerra.
Tot el que és l'ús turístic, sobretot d'apartaments i habitatges, fa que sigui una de les raons que la gent de Ribes no tingui habitatge. Llavors, aixecar una moratòria quan no s'ha fet un pla d'habitatge públic, per això no estem en contra de l'ús turístic, però sí de no de no treballar en l'altre sentit.
En la mateixa sessió, el ple també ha aprovat definitivament la cessió de l'antic escorxador municipal a la Generalitat de Catalunya perquè es destini al Parc de Bombers Voluntaris de Ribes de Freser. La cessió serà per un període de 30 anys, un punt que no ha comptat amb el suport d'Esquerra.
Ens quedem a la Vall de Ribes. Vall de Núria ha estrenat un nou mirador. Es tracta del Mirador del Llac, un espai situat a la meitat del Camí de les Creus.
El Mirador del Llac és el nou atractiu de Vall de Núria per la nova temporada d'estiu. L'estació de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha presentat el nou espai, situat a la meitat del Camí de les Creus, a la vora de l'Observatori d'Ocells. Es tracta d'un mirador ampli que ofereix una vista privilegiada de tota la vall. La zona ja existia i les vistes també, però ara s'han posat en valor. Parla el president de Ferrocarrils de la Generalitat, Carles Ruiz.
Aquest mirador és una dimensió que ens faltava. És la dimensió des de les alçades de contemplar tot el paisatge, de contemplar també l'espai del santuari, dels hotels, de l'espai on estan els visitants, però també, sobretot, és un espai per contemplar amb calma tota la vall.
El mirador és la principal novetat de l'estació de muntanya ripollesa de cara a la temporada d'estiu, però n'hi ha d'altres, com la nova pàgina web o el passaport Turistren, una iniciativa d'FGC que convida els usuaris a viatjar amb els transports turístics de ferrocarrils. Parla Ruth Bové, Relacions Públiques de Vall de Núria.
Nosaltres a Vall de Núria treballa els 365 dies a l'any i per nosaltres l'època de primavera, estiu i fins i tot tardor és molt important i volem doncs incrementar aquestes activitats, no? Com aquesta visita al mirador, que potser no serà, no? Tirar-te amb una tirolina, però tens aquest espai, com et deia, no? De tranquil·litat. També, com ho ha comentat el nostre director de l'estació, hi ha aquest nou passaport de Turistrenc, que això permet tenir una sèrie d'avantatges.
Els primers visitants de Vall de Núria ja poden gaudir del Mirador del Llac des d'aquesta setmana, ja sigui pujant pel Camí de les Creus o utilitzant el telefèric i baixant uns metres a peu. Des de l'estació ripollesa esperen que aquest sigui un reclam per consolidar l'aposta de Vall de Núria els 365 dies l'any.
Gràcies, Martí. L'Escola Oficial d'Idiomes d'Olot destaca la bona acollida que han tingut els cursos d'italià i alemany. El centre escolar ha tancat el curs 25-26. Francesc Fernández.
Arribats al mes de juny, els centres escolars celebren els seus actes de cloenda. L'Escola Oficial d'Idiomes d'Olot i Ripoll ha fet entrega dels diplomes que acrediten que els alumnes han aprovat el curs al qual estaven inscrits. Per part de la gerència de l'escola, Cristina Segués és insatisfeta pel desenvolupament del curs.
Ha estat un curs espectacular, ple d'activitats, ple de moments que hem compartit amb els alumnes i estem molt, molt contents i que hem acabat amb la cloenda de l'escola divendres passat.
Imma Cristina, cap d'estudis del centre, ha afegit que està molt contents amb les inscripcions pels cursos d'anglès, alemany i italià. Per altra banda, des de la direcció han vist la necessitat d'incloure nous cursos pel curs vinent.
De cares a l'any vinent farem algun petit canvi. Per exemple, d'anglès oferirem dos cursos d'A1 i un curs de C1. No és decepció, però hem vist la necessitat de fer-ho d'aquesta manera.
Cristina Segués remarca que els cursos d'italià i el B2 alemany han tingut molt bona acollida com un dels més destacats. L'inici d'inscripcions pel curs que ve s'obrirà el pròxim mes de juliol amb l'objectiu de seguir formant els seus alumnes i donar valor a l'aprenentatge de nous idiomes.
I en esports, la Unió Esportiva Castellfollit assoleix l'ascens a tercera catalana, Jan Bretxa.
La Unió Esportiva Castellfollit ja és equip de tercera catalana. Després de guanyar 1-0 al seu camp i 1-3 al camp del Maià de Montcal, s'ha pogut consolidar la nova categoria. L'equip de Jordi Freixa tanca una temporada rodona amb el seu ascens. Després d'anys sense que el Castellfollit pogués arribar a la tercera catalana, amb l'arribada del tècnic s'han assolit els objectius proposats. És que el tècnic porta dos anys seguits pujant dos equips, el Club Futbol Sant Jaume Olot B i ara l'equip del seu poble, el Castellfollit. Jordi Freixa és el tècnic de la Unió Esportiva Castellfollit.
L'any passat vaig tenir la sort de poder estar a Sant Jaume, d'aconseguir l'ascens de manera directa. Sí que aquest any doncs, aquí l'equip del poble em va donar l'oportunitat de ser-hi i no deixa de ser l'equip del meu poble. No? Que jo vaig sortir a jugar aquí a aquest camp, vaig marxar i així, i he tornat com a entrenador. Home, una eufòria, estic contentíssim perquè ells, els jugadors, s'ho han deixat tot. Som realment un equip, vale? I avui o aquestes eliminatòries ho han demostrat.
Un partit que va acabar 1-0 favorables al Castellfollit. L'únic gol del partit el va marcar Mama al minut 12 i d'allà el marcador no es va moure més. Tot i això, cap dels dos equips es va sentir satisfet. Per part del Maià, els hi quedava remuntar 1-4 amb aquell gol i per això no van abaixar el cap. Però el Castellfollit tampoc es va quedar de braços plegats i sabia perfectament que el rival els podria marcar. Per això el seu tècnic destaca la qualitat defensiva del seu equip.
Defensivament aquí treballa tothom i es nota, al final som l'equip menys golejat de la categoria i amb un play-off en 4 partits ens han marcat un gol i de penal, vale? Això vol dir molt del treball defensiu que estan fent els nanos i això és el que ens ha donat la victòria, l'ascens o la felicitat aquesta que tenim ara mateix.
El duel va ser intens fins al final, on els dos equips van rebre una targeta vermella, sinònim de la intensitat i dels sentiments posats en un partit que decidia el futur de la temporada vinent del seu equip. Però el xiulet final va sonar i els aficionats grocs van saltar al camp per celebrar una fita que feia anys que no veien, el Castellfollit a tercera catalana. En parla Lluís Badosa, jugador i capità de la Unió Esportiva Castellfollit.
Un somni. Jo porto 16 temporades aquí i estic en un núvol ara mateix. Ho hem patit, ho hem lluitat, ningú ens ha regalat mai res, ja veieu el camp que tenim, però la unió, la família, el treball de molta gent a darrere, molts anys aguantant aquest club perquè no desapareixi, i molt content i molt orgullós.
Pel que fa als de Maià de Montcal, tanquen una temporada agradolça. No és el millor resultat perdre una eliminatòria, però arribar fins allà és sinònim que han fet les coses bé i ho han intentat fins al final. Francesc Ayats és l'entrenador del Club Esportiu Maià.
El rival crec que està molt ben posat, ha fet un partit molt serio. Al final també, si el rival et deixa anar fins on et deixa anar, no? Ho hem intentat fins al final, no ha estat possible, toca felicitar-los, no hi ha més.
Amb aquest partit s'acaba la temporada 2025-2026 a la quarta catalana garrotxina, on la Vall d'en Bas i la Unió Esportiva Castellfollit seran equips de tercera catalana. Ara ja, unes dates estiuenques que tocarà agafar vacances i reposar en l'àmbit esportiu.
I més de 300 aficionats de l'Espanyol han tenyit de blanc i blau olot. El 34è aplec de penyes del Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona s'ha celebrat a la capital de la Garrotxa.
Les penyes d'arreu de Catalunya del Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona s'han ajuntat aquest diumenge per celebrar l'aplec dels volcans. És el 34è aplec de penyes que realitza el club, un esdeveniment únic que també ha sigut per celebrar el 50è aniversari de la penya garrotxina de l'Espanyol. Aquest acte és especial i se celebra cada vegada en un lloc diferent. Per fer aquesta fita, doncs les penyes de l'Espanyol s'han ajuntat a la comarca de la Garrotxa, a Olot. En parla Jordi Pagès, membre de la penya blanquiblava de la Garrotxa.
Ha estat amb l'esmorzar, que ha anat molt bé. Ara farem la cercavila, fins l'Ajuntament, llavors hi haurà el pregó, bueno, diferents això, activitats, i acabarem el dinar de canxa.
La cercavila ha passat pel centre d'Olot, on la ciutat s'ha tenyit de blanc i blau amb els seguidors d'aquest club. Des de la plaça de Braus fins a l'Ajuntament, aquest ha sigut el seu recorregut. Aproximadament unes 60 penyes i més de 300 persones aficionades a l'Espanyol han gaudit d'una jornada ideal al centre d'Olot i a la comarca, que aquest acte celebrat avui serveix per tancar la temporada del club amb els seus aficionats. En parla Xavier Andreu, director de Relacions Institucionals del Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona.
Però nosaltres sabem de la importància de la massa social nostra. Aquest any hem batut el rècord de socis, d'abonats, de presència d'espectadors a l'RCD Stadium. S'estan creant noves penyes de l'Espanyol, que en els temps que corren això és una gran notícia. A la vegada els autocars es tornen a omplir, és a dir, gent que ve de molts llocs de Catalunya baixa a veure els partits de l'Espanyol. Per tant, l'aplec manifesta això, no? El sentiment perico, el sentiment social que hi ha al voltant d'aquest club de futbol.
Per reconèixer aquest esdeveniment, el vicepresident del club i la presidenta de l'Associació de Penyes han signat el llibre d'honors de l'Ajuntament d'Olot amb l'alcalde Agustí Arbós. Amb això es finalitzava l'acte més institucional, però amb el pregó realitzat es donava el tret de sortida a l'experiència i a la visita de la comarca. Aficionats d'arreu de Catalunya s'han acostat fins a Olot per gaudir d'una jornada especial amb els seus estimats i persones que comparteixen el sentiment.
Doncs així acabem i tornem demà a la mateixa hora amb tota l'actualitat. Que passeu un molt bon dia.